Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Contra el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya, entre les quals hi ha la Vallesana de Montcada i Reixac. A Sabadell, la Junta de Portaveus reclama als governs català i espanyol que facin el que sigui necessari per evitar el cessament de l'activitat anunciat aquest matí. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. També s'han posicionat des del Consell Comarcal del Vallès Occidental, on apunten el fort impacte que tindrà el tancament en tota l'economia del país i de milers de famílies. És per això que el president del Consell, Ignasi Jiménez, reivindica la necessitat d'impulsar l'anomenat Pacte per la Indústria.
I aquesta és una reivindicació que fa mesos que venim fent el govern de la Generalitat de Catalunya. És molt important que es torni a activar el Pacte per la Indústria i que sigui capaç de poder dotar aquest Pacte per la Indústria de recursos per tal de poder fer front doncs, en aquesta situació tan greu que avui és Montcada amb la fàbrica Nissan i que demà pot ser qualsevol altra empresa.
Des del govern català, el president Quim Torra no vol donar la decisió de la direcció de Nissan com a definitiva.
Durant la crisi del coronavirus, moltes més empreses podrien trobar-se en la mateixa situació que Nissan. És per això que des del CIESC i Comissions Obreres han presentat una quinzena de mesures per reduir l'impacte de la pandèmia a curt termini.
En l'àmbit social, Creu Roja es troba en converses amb l'Ajuntament per buscar una nova ubicació a l'alberg temporal per persones sense sostre, ja que l'escola on es troba podria obrir a partir de la fase 2 de la desescalada. Segons l'ONG, el servei està donant molts bons resultats i ha permès als usuaris fer un salt endavant en la seva qualitat de vida.
I en esports, el Roureda ascendirà de categoria gràcies a la decisió de la Federació Catalana de Futbol de permetre ascensos de futbol territorial, però no descensos.
Per contra, el Mercantil, que tenia fins a 4 equips de diferents edats en llocs de pujar, surt perjudicat de la mesura i ha anunciat que emprendrà accions legals contra aquesta decisió.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González de les Vies de So.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables després de la petita davallada que vam registrar ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Estel Figueres, bona tarda.
Hola, aquest dijous hem tingut una jornada típicament primaveral, domini del sol arreu, amb tot a punts del Pirineu i Prepirineu han crescut les nuvolades a primeres hores de la tarda, que esperem que deixin escapar algun ruixat o algun xàfec. També la marinada ha bufat amb força, tot i que a l'interior hem tingut estones de vent més en calma. La temperatura avui ha estat més alta, esperem que arriba a superar els 30 graus a l'interior, els 27 a punts del litoral. Per altra banda, demà esperem una jornada força semblant a la d'avui, amb tot les nuvolades de la tarda creixeran amb més força i, per tant, a punts de la Catalunya central, també de les comarques de Girona, esperem que a la tarda el cel quedi força ennuvolat i esperem que hi hagi ruixats i xàfecs que puntualment siguin intensos i, per tant, que puguin arribar a deixar més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Pel que fa al matí, domini del sol, com dèiem, per tant, aquesta tarda amb més núvols i algun ruixat i algun xàfec, una temperatura que esperem que sigui més alta, temperatures mínimes que demà poden arribar a superar els 19 graus a algun punt, sobretot del litoral, i també, per altra banda, a punts de l'interior podríem arribar a superar els 32 graus al centre de la jornada i a punts del litoral podríem arribar a superar els 28 graus. De cara al dissabte i al diumenge encara es mantindrà l'estabilitat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana. A les carreteres de tota Catalunya hi ha els controls de mobilitat que ja són habituals en els últims dies, mentre que no hi ha cap mena d'incidència a la xarxa viària més propera a Sabadell. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament ha aprovat una moció en suport dels treballadors de totes les plantes de Nissan. Recordem que aquest matí l'empresa automobilística ha decidit tancar totes les seves fàbriques a Catalunya, és a dir, la de Montcada i Reixac, la de Barcelona i la de Sant Andreu de la Barca. Aquesta acció ha provocat que més de 20.000 persones es quedin a l'atur entre salariats directes i indirectes de la companyia. Per aquesta raó, la Junta de Portaveus ha aprovat d'urgència aquest text on mostrava el seu suport suport a aquests treballadors.
Uns treballadors que portaven en vaga indefinida des de feia 23 dies, precisament per protestar contra les amenaces de tancament que ja feia setmanes que volaven sobre la planta de la zona franca. Per la seva banda, tots els grups municipals del consistori sabadellenc han aprovat una declaració institucional on demanen a la Generalitat i al govern espanyol que moguin tots els mecanismes possibles per exigir a Nissan que no tanquin les diferents fàbriques del país.
Davant d'aquest anunci de Nissan de tancar les plantes catalanes, són molts els polítics que han volgut mostrar el seu suport als treballadors.
El diputat del PSC al Parlament, el sabadellenc Pol Gibert, ha dit que cal assegurar un projecte de futur pels treballadors de la planta i també l'activitat. En una piulada ha assegurat que Catalunya no es pot permetre el luxe de perdre pes industrial. En el mateix sentit, s'ha posicionat el regidor sabadellenc i delegat del govern a Barcelona, Juli Fernández, que ha mostrat el seu suport als treballadors de Nissan i ha apostat per la construcció de solucions.
Per entendre la magnitud del que significa el tancament d'aquestes plantes, Ignasi Jiménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental, apunta l'impacte econòmic de Nissan i els seus treballadors a les finances espanyoles.
El pes de la Nissan a Catalunya significa l'1,3% del PIB i un 2,6% de l'ocupació industrial de tot el país de Catalunya. Tenint en compte que la nostra comarca és una de les comarques més industrialitzades i, per tant, on hi ha un pes industrial més important, i tenint en compte que no només hem de tenir present aquests 3.000 acomiadaments, 250 dels quals són a la fàbrica de Montcada, però que, a més d'això, ens resultaran afectats més de 20.000 llocs de treball de totes les empreses, subministradores i proveïdores, en aquest cas de la fàbrica de Nissan. Jo crec que el panorama és molt i molt preocupant.
El Consell Comarcal també s'ha posicionat al costat dels treballadors.
Sí, Jiménez ha expressat el seu suport i del de tot el Consell als treballadors de la planta de Montcada i de la resta de fàbriques del país. El president del Consell, però, també ha instat a la Generalitat a reactivar el pacte per la indústria i dotar el pacte de recursos econòmics.
I precisament el govern de Quim Torra ha reclamat a la direcció de Nissan reconsiderar el tancament de les fàbriques.
En una compareixença aquest matí, el president de la Generalitat ha defensat que des del govern no donen per definitiva la decisió de l'empresa automobilística.
Penso que hem estat en el lloc correcte, que com a govern de Catalunya i amb les competències que té el govern de Catalunya hem estat sempre al costat dels treballadors, al qual els vull agrair també, i que continuarem doncs, sense renunciar a res en aquests moments. I per tant, com deia el vicepresident, com deien els meus companys del govern, nosaltres aquesta decisió doncs, no la donem per definitiva en absolut, sinó que ens posem a treballar amb totes les administracions al costat dels treballadors perquè aquesta decisió es reverteixi.
La Generalitat crearà una oficina tècnica per coordinar l'acció dels departaments d'Economia, Empresa i Treball.
Per la seva banda, els treballadors han començat tota una jornada de protestes des del minut en què han conegut la notícia.
Després de l'anunci, els treballadors de la planta de Montcada han tallat la C-17 en senyal de protesta i a Zona Franca han encès pneumàtics i han fet una marxa per la Ronda Litoral. El president del Comitè d'Empresa, Juan Carlos Vicente, assegura que lluitaran fins l'últim moment i intentaran revertir la voluntat de tancar a finals del 2020.
Nosotros ni nos sorprende ni nos deja sorprender, porque vuelvo a decir, no estamos en la tesitura de cierre. Nosotros nos han comunicado una decisión unilateral que ha dicho la compañía y que nosotros no estamos de acuerdo. Y con que no estamos de acuerdo vamos a ver cómo y de qué manera conseguir de que eso no pase.
Els treballadors també han anunciat mobilitzacions pels pròxims dies.
El tancament de Nissan a Montcada no és un dany col·lateral del coronavirus, ja que la direcció justifica el desmantellament de la factoria per la baixa producció. Ara bé, a moltes empreses de Sabadell i la comarca els espera el mateix desenllaç si no es prenen mesures de caràcter urgent. Així ho creuen el CIESC i el Sindicat Comissions Obreres, que han elaborat conjuntament un document que inclou una quinzena de mesures per aplicar a curt termini. El llistat s'ha fet arribar al govern municipal perquè puguin ser incloses dins del pla de recuperació post-Covid en què treballa.
Entre les mesures concretes que s'inclouen hi ha les ajudes directes a les empreses. La presidenta del CIESC, Alicia Bosch, ha afirmat que és l'única manera de contrarrestar l'impacte negatiu de la crisi de la Covid-19 a curt termini. Ho ha dit en declaracions al Cafè de la Ràdio.
I entenem amb aquestes propostes que els ajuts han d'arribar directes als negocis. I com bé dèieu, principalment restauració i comerç. I aquests ajuts, una manera d'articular seria que establissin fossin creatius en una col·laboració públic-privada on els agents socials i econòmics poguessin participar d'aquesta col·laboració. En quin sentit? Doncs que una opció podria ser molt interessant, es pogués encabir recursos directes a aquests negocis i el que hem d'evitar és perdre temps amb les gestions i en les a l'hora de que els recursos arribin.
La intenció del CIESC i Comissions Obreres és que les mesures puguin aplicar-se des d'ara i fins a finals d'any perquè els negocis, diu Bosch, no poden esperar gaire més si volen sortir-se'n. En aquest sentit, la presidenta del Consell Intersectorial d'Empresaris de Sabadell i de Comarca creu que el pla traçat per l'executiu local es troba obert a propostes i té un caràcter més estratègic que no pas d'emergència.
Ara hem de ser molt pràctics. El pla de ciutat és excel·lent i de fet ja s'estava treballant en molts àmbits i no ho hem deixat de perdre, però el que és un pla de xoc és una cosa que ha de ser immediat i hem de ser molt creatius amb aquesta col·laboració.
A data de 25 de maig, el nombre d'expedients de regulació temporal d'ocupació presentats al Vallès Occidental era de més de 15.200, amb pràcticament 127.600 treballadors afectats.
Sabadell en Comú trasllada les seves propostes per a un pla d'actuacions davant la situació actual de la Covid-19 a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. Entre les iniciatives se'n troben de l'àmbit sanitari, social, educatiu i cultural, però també esportiu, d'ocupació, econòmic o referent a la mobilitat i al territori.
Josep López, responsable de política municipal de l'executiva de Sabadell en Comú, explica que també cal suprimir algunes despeses que repercutirien en més pressupost disponible.
Creiem que hi ha elements com la supressió en l'àmplia majoria de la Festa Major, fent alguna activitat simbòlica per destinar aquests recursos a aquest pla potent d'actuació de xoc, suprimir els més de 100.000 euros destinats a la contractació de dos assessors de Junts per Sabadell, que creiem que això en aquests moments no tocaria, partides que tenen a la vora de 750.000 euros destinades a un anomenat Sabadell 2030 que no té definit continguts, es podrien destinar perfectament a tots aquests temes.
Els comuns també compten amb la capitalització de Vimusa per més de 5 milions d'euros i recorden que la Generalitat deu al consistori més de 20 milions.
La restauració és un dels sectors que més han patit el tancament per la Covid-19. Des d'aquest dilluns, però, els bars i restaurants tenien la possibilitat de reobrir les terrasses, això sí, amb un 50% de l'aforament. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha fet una crida tant als restauradors com als clients a fer les coses bé, perquè en aquests 3 dies i mig, amb les terrasses obertes, ja s'han detectat els primers incompliments.
Moltes terrasses ho estan fent bé, n'hi ha algunes que tampoc que no. I, per tant, ja des d'ahir i durant tota la setmana s'ha fet un dispositiu mixt entre policia, entre la gent de comerç, entre inspectors de via pública, per recordar quines són aquestes mesures. En aquests moments no estem sancionant a ningú, perquè entenem que hem de passar bé la informació, però també hi haurà un moment i un dia que, evidentment, si un cop tothom tingui la informació i s'hagi fet la batuda a tota la ciutat, continuament incompliments, sí que passarem ja a la part sancionadora.
Farrés ha recordat que el risc d'un rebrot de coronavirus és real i ha demanat prudència.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Una quarantena de persones són al Parc Taulí en ingrés hospitalari a causa de la Covid-19. Concretament, 39 són a planta i 9 es troben allotjades a la unitat de cures intensives. Per contra, 3 persones han mort des del dimarts passat i aquesta dada augmenta les defuncions totals a l'Hospital de Sabadell fins les 355.
A més, aquesta darrera setmana s'ha diagnosticat un cas que ha arribat a les urgències amb PCR. El doctor Manel Cervantes diu a TV3 que cal mantenir les mesures per protegir els vulnerables.
Les mesures de protecció general, de prevenir el contagi a la gent més vulnerable, les hem de mantenir, vigilar dins dels hospitals i a les residències, però per sort jo crec que a l'activitat diària estem a punt de tornar a la normalitat completa.
Les funeràries catalanes han reportat 26 noves morts per Covid-19 en les darreres 24 hores.
Responsables de Creu Roja Sabadell i de l'Ajuntament estan en converses per buscar una nova ubicació per a l'alberg temporal per a persones sense sostre. El servei està en marxa en una escola de la ciutat des de fa 2 mesos i, per tant, hauria d'abandonar-lo quan Sabadell entri a la fase 2 i el centre educatiu reobri.
Des de Creu Roja fan un molt bon balanç de l'alberg temporal amb capacitat per 30 persones i asseguren que ha suposat una millora per l'estat d'ànim dels seus usuaris. De fet, molts d'ells fins i tot han abandonat les addiccions que patien. Amb tot, el responsable de comunicació de l'ONG, Xavi Miralles, considera que caldria estudiar la possibilitat de convertir-lo en fix.
Nosaltres només tenim que paraules bones per tota la gestió i, vaja, la gestió que s'està fent i com està funcionant tot. Al final sí, però que tampoc és una decisió que depèn de nosaltres i que, com bé deies, el mandat passat sí que es parlava, no? Es començava a parlar d'un possible alberg definitiu, però ara mateix, al final, els colors polítics també canvien, les circumstàncies canvien, ara estem enmig d'una pandèmia i la situació ha canviat molt, i no ho sé, suposo que al final també serà una qüestió política que s'haurà d'anar parlant, consensuant, i veurem quin és el futur.
Al marge de l'alberg temporal, les unitats d'emergència social de la Creu Roja han donat una atenció diària a una cinquantena de persones sense llar que viuen al carrer o en infrahabitatges i no volien abandonar la seva ubicació.
La diòcesi de Terrassa farà una missa el diumenge 26 de juliol a les 8 del vespre pels afectats de la pandèmia a la catedral de Terrassa. Seguint les indicacions de la Comissió Executiva de la Conferència Episcopal Espanyola, es pretén agrair el treball i el sacrifici de tantes persones durant aquest temps. Fidel Catalán, vicari episcopal del Vallès Occidental i moderador de Cúria, assegura que l'impacte de la Covid-19 s'ha fet notar entre els feligresos.
Hem notat entre els feligresos de les parròquies, qui més qui menys, cada parròquia doncs ha perdut persones conegudes, estimades. Ho hem notat també, sobretot, perquè en la mesura que s'ha pogut, doncs hem procurat atendre les famílies i, sobretot, en els cementiris fer algun respons pel difunt, i hem perdut persones. I les famílies sí que ens han anat demanant que quan sigui el moment i es pugui, sí que els agradaria que es pogués fer una missa exequial, no?
La intenció de la missa proposada és ajudar a tancar el dol.
Notícies vespre.
La família de l'Helena Jubany reconeix que en els últims mesos ha rebut nova informació sobre el cas de l'assassinat de la bibliotecària el 2001. Gràcies a la campanya de micromecenatge engegada ahir, que ja ha superat l'objectiu inicial de 9.000 euros, la família podrà començar a estirar d'aquests fils i demanar la reobertura de la causa. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Agraïment i esperança, així és com ha rebut la família de l'Helena Jubany l'allau de solidaritat dels últims dies. Més de 400 persones ja han col·laborat per finançar les despeses judicials que pot comportar la reobertura del cas. En menys de dos dies han aconseguit 12.000 euros en donacions, tot un impuls per la família Jubany. En Joan, germà de l'Helena, ha explicat que els diners serviran per obrir noves línies d'investigació.
Estem recopilant tota la informació que ens ha estat arribant, en part informació nova a partir de la web helena.jubany.cat/crim, des d'on ens continuen arribant aportacions interessants que, per ajudar a resoldre el cas. I el que estem fent doncs, és endreçar les proves per poder plantejar en el jutjat que correspongui la reobertura de la causa i que de fet, que es faci tot allò que en el seu dia no es va fer.
L'advocat Benet Salelles ha agafat les regnes del cas i amb tot el nou material i les investigacions que es puguin fer, demanarà a la justícia que la causa es torni a obrir per descobrir qui va matar l'Helena Jubany al barri de l'Eixample l'hivern del 2001.
Més notícies del dia en format més breu. Som Torre Romeu, el projecte comunitari d'aquest barri sabadellenc, ha publicat tot un seguit de vídeos educatius sobre mesures preventives per la Covid-19.
Aquests vídeos tenen tres objectius clars. El primer, reforçar comportaments efectius per evitar la transmissió de la malaltia. En segon lloc, informar sobre l'ús de pantalles i els seus riscos. I, per últim, combatre fake news de les xarxes socials.
La Diputació de Barcelona destinarà més de 3 milions d'euros als ajuntaments del Vallès Occidental per fer front a les conseqüències del coronavirus.
L'objectiu d'aquest pla de xoc de la Diputació és ajudar els ajuntaments de la comarca a fer front a totes les despeses derivades de la crisi de la Covid-19.
La policia municipal presenta 5 denúncies a persones que s'havien saltat l'estat d'alarma.
Després d'un únic cas d'ahir, avui han tornat a pujar el nombre d'infractors. Des de l'inici de la pandèmia, les persones sancionades per saltar-se el confinament han estat 2.757, les quals s'han enfrontat a sancions que van dels 600 als 30.000 euros.
En cultura, Ferran Palau, Paula i The Tietz poden tocar a casa vostra si esteu atents a l'Instagram de l'Ambassat.
I és que avui m'he quedat penjant de la maca mentre em deies coses tan maques que se m'ha fet de nit.
El Festival Sabadellenc sortejarà un concert de cadascun d'aquests tres artistes els pròxims dies entre els seus usuaris. Les condicions són seguir el festival a l'Instagram, citar 10 amics amb qui voldries compartir el concert en directe i tenir una casa amb pati o un pis amb balcó.
Ambassat el 8 és com han batejat aquesta iniciativa els organitzadors del festival. Aviat publicaran les fotografies dels tres grups, Ferran Palau, Paula i The Tietz, per poder participar al concurs. Arnau Sussona, director de l'Ambassat, feia aquesta recomanació.
A l'amic que tingui el pati més gran, aquest que posi al pati, perquè l'Ambassa et posa els músics i Sant Miguel un lot de cerveses de regal també, o sigui que tot lligat.
La idea és que els concerts es facin a les dates originals de la 12a edició del certamen, el 12 i 13 de juny. Es podran seguir per l'Instagram Live del festival. Serà la manera d'anar escalfant motors de cara a la data definitiva de l'edició d'enguany, posposada el 10 i 11 d'octubre a causa del coronavirus.
M'he quedat penjant de la maca.
El col·lectiu Pura Ceba, que crea peces de roba per reivindicar el sabadellanquisme, ha tret al mercat la seva última creació, un mallot per a ciclistes. Aquest mallot està ple de referències pels ciclistes sabadellencs i compta amb els colors de la ciutat. D'aquesta manera, aquesta companyia fa un salt cap a la roba esportiva en aquesta nova col·lecció.
Roger Serra, membre de Pura Ceba, ha explicat a Ràdio Sabadell que tots els socis de l'entitat són aficionats al ciclisme i que per això van decidir crear aquesta peça de roba. Tot i això, el mateix Serra defensa que no esperaven la bona acollida que ha tingut, i és que només 7 hores la campanya de micromecenatge que havien engegat per produir els mallots ha aconseguit el seu objectiu, reunir 1.000 euros. Una campanya que s'està fent a través del web Verkami, que en aquesta ocasió serà l'única plataforma a través de la qual es podrà aconseguir aquest mallot.
Hem acomplert el primer objectiu de Verkami, que era per poder fer la inversió inicial i fer la producció inicial. Ho continuarà obert perquè es puguin fer demandes. En principi no hi ha límit. El que sí que tenim és que segurament només el podran comprar per Verkami. És a dir, en aquest cas no tindrem un estoc important de mallots. Per tant, una mica sí transmetre la idea de ara o nunca. O sigui, o feu servir el Verkami o segurament no podrà ser com les samarretes que en tinguem llavors durant la resta de l'any.
El mallot està totalment enfocat per ciclistes, és a dir, es produirà material esportiu, un mallot decorat amb els colors de la ciutat i amb alguns elements que tots els esportistes sabadellencs reconeixeran, com el Martirolo. A part d'aquest mallot, Pura Ceba també ha tret al mercat un buf per esportistes que es pot comprar al mateix Verkami.
Hola. Soc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Notícies Vespre.
Més notícies fora de Sabadell i de la comarca. El canvi de fases no ha tingut un impacte negatiu en l'evolució de la pandèmia de moment. Així ho ha assegurat avui el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
Podemos observar, gracias al seguimiento estrecho de los indicadores en todos los territorios que hacemos conjuntamente con las comunidades autónomas, que el levantamiento de las restricciones y las medidas aplicadas en las distintas fases del plan de desescalada no han tenido, por ahora, un impacto negativo en la evolución de la epidemia. Insisto, por ahora.
Tot i això, continua demanant prudència, perquè diu no es poden fer passos enrere. Illa també ha demanat a les comunitats autònomes una reserva de material per almenys 5 setmanes i que l'estat espanyol també està fent una reserva estratègica a nivell nacional per fer front a futures crisis relacionades amb la Covid-19 o altres.
El govern català ha demanat formalment a Sanitat que Girona, Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf passin a fase 2 a partir de dilluns que ve.
La Generalitat també ha demanat al Ministeri que aprovi unificar les regions sanitàries de Barcelona i les àrees metropolitanes nord i sud des de l'1 de juny. El Ministeri comunicarà la seva decisió demà.
Un home reclama 150.000 euros a la Generalitat per la mort de la seva mare per Covid-19 en una residència de Barcelona.
La demanda es basa en la possible falta de diligència en la supervisió de la residència per part de la Generalitat i en el tractament que va rebre la mare del denunciant. L'home espera que la demanda sigui la punta de llança per retornar la dignitat a les persones que van morir en residències.
I un últim apunt, la Fiscalia demana 164 i 149 anys de presó per dos joves per participar presumptament en una violació en grup a una menor de 14 anys de Pineda de Mar i difondre'n diversos vídeos a les xarxes socials.
Els fets van tenir lloc al març del 2018, quan suposadament els acusats haurien portat la menor en una masia abandonada i la van obligar a mantenir relacions sexuals mentre ho gravaven. Un dels acusats va enregistrar 6 vídeos d'uns 80 segons de duració total i 13 fotografies. L'altre acusat va gravar una escena i la va publicar al seu perfil d'Instagram, on tenia uns 800 seguidors. La xarxa social va retirar el vídeo pel seu contingut unes hores després.
Moment pels esports.
Les les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La resolució dictaminada per la Federació Catalana de Futbol no ha deixat indiferent a ningú en el futbol territorial. D'una banda, les lligues amateurs i amb la competició donada per finalitzada s'han produït ascensos, però no descensos. Un dels equips que més esperava aquesta notícia era el Roureda.
Com a líder del grup 12 de quarta catalana, el conjunt d'Antonio Jara acaba ascendint de categoria. El tècnic considera que és la decisió més justa.
Después de dos meses de espera, al final la decisión que se ha tomado, bajo mi punto de vista, ha sido una decisión sensata. Lo celebraremos cuando se pueda, de la manera que se pueda, porque también ha sido un poco de aquella manera. Pero bueno, celebrarlo hay que celebrarlo.
La creu, però, la trobem en el futbol base. Excepte en les categories juvenils, la temporada s'ha declarat nula. Sense descensos, però tampoc ascensos, excepte per cobrir possibles vacants. El mercantil tenia fins a 4 equips de diferents edats en llocs per pujar i surt com un dels grans damnificats d'aquesta mesura. El seu director esportiu, Carlos López, no s'ha mossegat la llengua.
Ens trobem que ens han faltat de respecte, ens trobem molt dolguts i amb una decisió que per molt voltes que més voltes que li donem no acabem d'entendre. Ja et dic que des de la vessant, evidentment, del nostre club, però també d'altres molt afectats per aquesta decisió, ja et dic, totalment incomprensible.
López ha anunciat que el club emprendrà accions legals per la decisió presa.
Encara en futbol, avui es compleixen 9 anys de l'èxit més important de la història recent del Centre d'Esports. Ens amplia aquesta informació l'Adrià Royo.
S'ha acabat! S'ha acabat! S'ha acabat! Gràcies, tio! Som equip de segona divisió! S'ha acabat! El Sabadell torna! 18 anys després!
Avui és el 9è aniversari de l'ascens a Ipurua, el 28 de maig. És una data guardada a la memòria dels arlequinats des que tal dia com avui, però del 2011, el conjunt, aleshores entrenat per Lluís Carreras, va ascendir al futbol professional amb el gol de Marc Fernández a Eibar. És l'última promoció d'ascens jugada fins a dia d'avui per un Sabadell que justament prepara ara el Playoff Express, que jugarà a partir del 18 de juliol. Qui sap si d'aquí a un parell de mesos el d'Ipurua deixarà de ser l'últim ascens viscut per l'afició sabadellenca.
Nou crit al cel de la natació espanyola per demanar que les piscines puguin obrir a la fase 1 de la desescalada. La Federació Espanyola, amb el suport unànime dels clubs, ha elevat la queixa al Consejo Superior de Deportes, al·legant informes tècnics que demostren que a l'aigua no hi ha risc de contagi i que es posa en joc la viabilitat econòmica de les entitats.
A les zones que ja han passat a fase 2, en canvi, les piscines d'ús recreatiu poden omplir un 30% del seu aforament amb una distància de seguretat de 2 metres. Les esportives, en canvi, només permeten un nedador per carril. Això, segons el director tècnic de la secció de natació del club, Àlex López, és una incongruència.
Nos da la sensación de que son unas normas que las han hecho alguien que no conoce lo que es la materia, ¿no? No se han molestado tampoco en preguntar a la gente que sabe de esto, porque si la piscina no tiene las corcheras puestas, es una ocupación X, y si tiene puestas las corcheras, pues resulta que solo puede nadar uno por calle. Entonces, pues es totalmente absurdo.
Alguns esportistes d'alt nivell i en dinàmica de selecció es poden entrenar aquests dies al CAR de Sant Cugat. La resta de federats, en canvi, s'han de conformar amb nedar al mar, fora del seu hàbitat habitual. Una situació que, com diu López, no és l'ideal.
Tampoco es muy aconsejable, porque al final, pues es otro tipo de natación. El nadar allí, pues tienes que nadar con un traje de neopreno, porque ahora el agua aún no está a una temperatura adecuada, y también la forma que nadas en el mar cuando hay olas no es la misma que en la piscina. Entonces, bueno, pues con cuidado, pero bueno, por lo menos pues algo podemos hacer, sí.
Segons López, tot i el treball que han fet des de casa els seus nedadors del Club Natació Sabadell, no podran assolir un estat de forma mínimament bo fins al setembre.
I fem un apunt d'handbol, perquè si ahir parlàvem del primer fitxatge de l'Oar Gràcia, Sergi La Liga, avui el club ha confirmat 4 baixes.
Es preveu una renovació profunda al carrer Bocaccio, amb la sortida de jugadors amb un pes important les últimes temporades. Es tracta de Matías Galán, Arnau Xerta, Jordi Sancho i Guillem Correro. Aquest últim amb destí confirmat, el Sant Cugat, que com el Gràcia juga a Primera Nacional. En els pròxims dies s'espera anunciar més moviments.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 28 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio, que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.